Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Tocats, dos quarts de vuit del vespre. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Tot el que ens han explicat el Solà i el Francesc Argol, ara hi...
Completíssim.
Sí, sí, no, no, el Francesc no li havíem demanat tan esquemàtic, però ho ha fet, vaja, amb cinc
professor,
punts...
És un professor.
Amb els dits d'una mà tens per què ha baixat el Girona, que és el que preguntem avui als nostres oients.
Després. A mi em deixeu de banda, o...?
No, tu has descrit molt bé la situació.
Sí, tu has fet la part anímica, que és,
per cert,
és la que ens motiva, de tu.
Deixeu-me dir que avui hi ha hagut una carta de Pere Pons, un dels capitans de la plantilla, a les xarxes socials, entre altres també ho ha fet Porro, i Pere Pons diu textualment: ahir va ser un dia dur i trist. Hem fet un tram final desastrós on ens hem ficat al pou, a la merda. Més descriptiu que això, doncs no pot ser.
Per cert, deixa-m'ho dir amb dol, però crec que és així.
Sí, 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 sí.
Deies abans, no hi haurà veus institucionals aquesta setmana. Entenc que és bo agafar un punt de distància per assimilar la situació, però jo crec que no hauria sobrat una veu institucional del president, del director esportiu, de qui fos. A mi em sembla un punt pobre que totes les explicacions les hagin de donar Eusebio i els capitans de la plantilla, bàsicament, perquè ells són els que han concretat el descens al terreny de joc, però el club té més vessants. Esperarem...
Setmana que ve.
Sí, sí, no, esperarem que passin aquests dies, però és que avui ho comentàvem a la reunió i jo vull ser molt sincer. Si això hagués passat al Barça, jo avui estaria dient: com coi no hi ha una veu institucional que ens explica aquest desastre? Doncs jo crec, amb tot el carinyo, que el Girona això s'ho hauria d'haver plantejat.
Segons el Girona, perquè no ha acabat la Lliga i perquè sí. Encara matemàticament no...
Que és curiós, perquè ahir Granell va sortir i
sí, no ho sabia.
Va ser sorprès en la seva pròpia bona voluntat, sí, perquè Viena, però sí, de veritat...
Sí, perquè els jugadors tenien el cap que si ells perdien jo per ell li guanyaven en la segona, que de fet és veritat.
És que és així, és que qualsevol altre plantejament és autoenganyar-se una altra vegada. Ara ho deia el Francesc. Pensar que el Girona té opcions de salvar-se l'última jornada, jo ho trobo poc operatiu. Però bé, Ricard, ara parlàvem de la tria d'Eusebio, el Borda deia, argumentava molt contundentment que per ell és l'error de base. Jo vaig més enrere. Quan el Girona puja a primera, i ho fa de la mà de Machín, aquest canvi de llibret futbolístic ja es va plantejar.
Sí. Sí, es va plantejar, tot i que jo crec que es va plantejar més a l'entorn que no al nucli dur que pren decisions. Jo crec que mai es va adoptar, diríem, que el pinyol sobre la continuïtat de Machín, perquè la dinàmica era bona, perquè era una inèrcia positiva que el futbol s'ha d'aprofitar, perquè l'equip s'identificava amb una lectura i una manera d'entendre el futbol de l'entrenador, perquè s'havia fet història. Una altra cosa és el soroll al voltant dels centres de decisió, que miraven una mica en línia de quina imatge transmet el City futbolística i quina imatge hauria de transmetre a un club que tingués relació amb el City, i si aquesta idea de Machín diferia molt. Però això va ser, jo crec, que més una qüestió de soroll que no de missatge, ni de discurs, ni de fins i tot de pla. De seguida el Girona va començar a demostrar amb Machín a primera i que l'equip tenia una trajectòria per davant que funcionava, i jo crec que es va desactivar molt aviat aquest soroll.
Arribem a aquesta temporada, Eusebio és l'escollit, ara ja sí, intentant fer un gir futbolístic, jo crec que segurament involuntari, perquè la voluntat del club hauria estat, òbviament, que continués Machín, però Machín tria el Sevilla, i anem a Eusebio. Ha sortit diversos cops a la taula i jo també ho comparteixo. En el moment que tries Eusebio, fer-lo dirigir una plantilla pensada per Machín és complicat.
Sí, Fa la sensació que l'equip no estava preparat per fer el que Eusebio plantejava, però la predisposició d'Eusebio era adaptar-se a la plantilla, perquè ja entenia que la plantilla no podia ser una altra. La plantilla era la plantilla que havia fet història, que havia fet la temporada, que havia fet la primera divisió, i Eusebio és qui transmet la convicció que amb aquesta plantilla pot, diríem que donar sentit a les seves conviccions. I en aquesta converses amb el club, la sensació és que Eusebio no enganyava, sinó que s'hi veia capaç. I en aquest sentit, jo crec que aquí és on hi ha l'assignatura pendent de la temporada. Moltes vegades parlem del resultadisme, no? I ara estem fent balanç quan sabem que s'ha suspès l'examen, com es podria haver aprovat. Però més enllà dels resultats i de la caiguda dels 10 últims partits, per mi la imatge que em deixa la segona temporada del Girona a primera divisió, que diríem que he seguit de molt a prop, que he conscient que era un moment històric, crec que és no haver pogut fer el canvi de ritme futbolístic que pretenia la idea, no? O sigui, com dius, al moment que es tria Eusebio fa la sensació que hi haurà un canvi de ritme, és a dir, que no es mantindrà el full de ruta de Machín ni el camí de Machín, sinó que instal·lat, si vols, en aquest carril donaràs una velocitat més, o li donaràs una estètica diferent, o prioritzaràs alguns elements que no formaven part del pla de Machín. I quan valores la temporada, la sensació és que no saps quin ha estat el Girona d'Eusebio, no? No et queda una imatge del Girona d'Eusebio. No saps definir-ho, i fins i tot et dic que no ha afegit, diríem, matisos, però és que n'ha perdut de matisos, no? O sigui, la pilota aturada no ha tingut la fiabilitat que tenia, l'equip no s'ha sentit mai convençut 100% d'allò que feia, ara ho explicava el Francesc, l'equip ha anat d'un sistema a un altre, s'ha mogut entre el que sentia Eusebio i el que sentia la plantilla, i no s'han trobat gaire. Tot i que Eusebio ha buscat adaptar-se al que sentia la plantilla durant gran part de la temporada amb els tres centrals, quan ha hagut de reaccionar, què ha fet? Tornar al seu terreny de seguretat i al seu racó de seguretat, que no era un racó de seguretat assumit per la plantilla. I crec que aquesta és la pitjor sensació que queda de la temporada. Ha passat la segona temporada i des del punt de vista futbolístic no ha evolucionat, ha involucionat el Girona.
És que, i això ho vull obrir també al Solà i al Francesc. Potser simplificar-ho molt, però la impressió que jo tenia del Girona de Machín és que era un equip que no feia gaire coses, però les que feia les feia magníficament bé. I sí, em costa dir que el Girona d'aquest any hagi fet molt bé alguna cosa.
Correcte, estic bastant d'acord amb tu, eh? O sigui, Machín, d'inici sabíem que l'equip jugava amb un sistema definit d'inici de la temporada fins al final, on la pressió alta, el treball a partir de la recuperació, l'atac a partir de la recuperació de pilota, dos o tres línies de sortida de pilota molt clares, sobretot amb els canvis d'orientació, l'incorporació dels carrilers per bandes era molt clar. Amb Eusebio no ha passat, sobretot perquè fins i tot si analitzem una mica el perfil de jugadors, a la banda tant podia jugar un jugador de característiques ofensives com podria ser Pedro Porro, com a l'esquerra podria jugar, doncs, per fer la mateixa funció de carriler Marmoniesa, que no és ofensiu, no? Per dir-ho manera, l'equip quedava coix en algunes situacions, però també parlant una mica amb el que he sentit ara del Ricard, la primera temporada, l'inèrcia, la novetat, la inèrcia positiva, la mentalitat, i pujar amb el mateix entrenador va ser molt positiu, i amb el canvi d'entrenador s'ha perdut una mica aquesta inèrcia. La segona temporada sempre sol ser més complicada per equips novells com pot ser el Girona, i em venen al cap partits com el del València a casa, on l'1-1 era boníssim i per anar endavant es va perdre un punt, o el dia de l'Espanyol, que l'1-1 també era boníssim i també es va desorganitzar l'equip en un moment clau, no? Per tant, quan tu vals amb la idea d'intentar salvar la categoria, moltes vegades l'empat, o quan tens l'empat guanyat, no perdis el partit, i en aquest sentit el Girona li ha passat diverses vegades.
És molt injust ara parlar de l'etapa post-Machín, perquè és evident que Machín, pel resultat, ha estat el millor entrenador de la història del Girona, perquè va pujar l'equip a primera divisió. La temporada passada del debut a primera va ser espectacular, però ara em venen a la imatge el que ell sempre deia. Ell sempre deia que els partits es guanyaven si tu tenies la primera oportunitat. És a dir, que si tu tenies la primera rematada, tenies molt fet, encara que la primera rematada no entrés, eh? Però això portaves la por als rivals. I recordo aquella ratxa
que no sé si van ser, en Francesc ara em corregirà, 8 o 9 partits seguits guanyant a Montilivi.
Sí, jo diria que van ser 6 o 7, però sí, però es van aconseguir de forma consecutiva. Sí,
doncs,
i sense encaixar cap gol en els 6 partits.
Exacte, i cada vegada, al començament de partit, cada vegada rematava Estuani i era gol. Cada vegada, cada partit, primera centrada, rematada Estuani i gol. I a partir d'aquí, doncs, el rival ja anava remolc.
Bé, per tancar la qüestió, deixeu-me fer-vos una pregunta, ho admeto, avantatgista més no poder. I aquí m'agradaria que hi participéssiu tots.
Atents.
Quan es produeix aquella famosa cimera a 4 jornades del final, després de la derrota de Valladolid, s'aposta per la continuïtat d'Eusebio. És una ucronia, eh? No ho podrem demostrar mai. A toro passat, creieu que va ser un error mantenir-lo fins al final?
Jo sí.
Jo també.
Home, ara tenim... Està clar, és a toro passat.
Sí, no, ja he dit que era avantatgista, més no podia.
Jo us parlaria des del punt de vista d'entrenador i que he estat molts anys entrenador i que m'han destituït com a entrenador, de tercera divisió, precisament, no? I jo pensava que Eusebio seria destituït el dia del Valladolid. I us dic el per què, bàsicament. Perquè la dinàmica de l'equip era molt dolenta, perquè segurament Eusebio ha lluitat, estic convençut, fins a l'últim segon ha intentat fer reaccionar l'equip, però l'equip necessitava un canvi de mentalitat, encara que fos per 4 partits, una idea nova al vestuari, encara que fos per 4 partits, i una sacsejada, i que vingués algú que els digués, mireu, aquesta pilota que fins ara era blanca, aquests 4 partits serà negra. Pel que sigui, perquè jo la veig negra quan fins ara l'heu vist blanca, no? I aquesta sacsejada a curt termini potser hagués fet reaccionar una mica l'equip.
La pregunta és, algú havia previst aquest escenari o no? El club?
Home, sí,
un club
estudiar,
professional,
no?
De màxim nivell hauria de tenir previstos els escenaris.
El dimecres, després del dia del Valladolid, es parlava de que estaven pensant destituir Eusebio.
Jo el que pregunto és si l'alternativa... En els centres de decisió que deia el Ricard, estava decidida, pensada, analitzada i buscada.
No ho sé.
Potser no hi va haver el canvi i estic especulant perquè no hi havia una alternativa que semblés millor. No
o que com a mínim aquesta alternativa no et donava garantia que et
semblés millor.
El que passa que la pregunta si va ser una bona decisió mantenir Eusebio a dia d'avui és que no la pots fer. Costa,
al final...
Perquè tu ara saps que aquest escenari, el de mantenir-lo, és evident que no funciona. Per tant,
però mira,
l'única resposta possible és que no va ser una bona decisió.
No, perquè des del resultadisme no és una bona decisió, però el Jordi va més enllà sempre del resultadisme i, per tant, entenc que fa una pregunta més sobre conviccions, coherència o sentit, no?
És a dir, a mi, jo ja vaig dir aquell dia que a mi, jo m'aferrava a la confiança que li tinc a Quique Cárcel, si ell considerava que era el millor... M'hi aferro i crec que és coherent, si tu has apostat per un entrenador, que et diguis, doncs al final, fins al final amb ell.
Sí.
Però que una persona que ja ha sigut com el Francesc digui, home, doncs potser en aquests casos va haver un sacseig mental, no ho sé.
Més que tot, jo ho dic des del punt de vista del que dius, sacseig mental, una veu nova al vestuari...
Futbolísticament, en 4 partits no pots canviar absolutament res,
correcte.
Això és
evident. No parlo a nivell... Parlo només a nivell anímic, sí, de gestió d'emocions, de gestió d'un tema anímic, més que no d'un tema futbolístic.
Mira, Villarreal ha canviat d'entrenador, li ha anat bé, Celta ha canviat 3 vegades d'entrenador.
Bé, li ha anat bé. Va tornar a fitxar Eusebio, eh? Sí, o sigui, va destituir Eusebio i va fitxar Eusebio.
Ho dic perquè han fet perquè Villarreal, ho dèiem al sentit que Villarreal i Celta han canviat d'entrenador, però en canvi Llevant i Valladolid no han canviat d'entrenador i també se n'han sortit, perquè han continuat amb Paco López i amb Sergio.
No seria precisament l'exemple.
El que volia dir, perdona, és que en la majoria de casos, quan hi ha un canvi d'entrenador desesperada, és perquè buscant aquesta sacsejada no pots canviar els jugadors i només pots canviar l'entrenador, no tens res més a fer. Però en la majoria de casos d'aquests a la desesperada no serveix per res.
I jo també apunto, ja que has plantejat els dos alternatives, jo crec que el Girona s'equivoca més en l'aposta per Eusebio que no en la continuïtat a 4 partits. A mi els tècnics lampistes no m'han seduït mai, sobretot perquè pots salvar aquesta temporada però pots hipotecar la següent. Perquè el que no faràs és fitxar un entrenador per 4 partits, salvar-lo, que faci un sacseig que diu el Francesc necessari, però després que no sigui capaç de ser arquitecte de dissenyar un pla a llarg termini, perquè aleshores el 2019 el salves i el 2020 baixa, i no crec que aquest tampoc sigui el sentit.
Clar, potser els que estaven disposats a venir demanaven...
Un any més.
Home, segur que no ve un entrenador per 4 partits. Senyors, Ricard, gràcies.
Vinga.
Francesc, Solà, Gràcies i molts
ja
ànims.
Ara ja estàs. Desapareixo de...
Bé, l'última jornada, ja és l'última jornada.
Si tu vols, et trucarem cada dia des d'avui fins que agafem vacances. Sí,
demà...
Fins que recuperem la moral tots plegats.
Va, demà faré festa, va.
I aquí creuen el miracle, eh? Ara llegirem alguna resposta.
Ah, doncs digues, que m'interessa, aviam, va, abans de fotre'm fora.
Doncs, com que avui preguntàvem el per què havia baixat el Girona... Hi havia el Sergi Dotú, per exemple, que ens diu, digueu-me il·lus, diu, dissabte serem en Dijon Roja per veure la Maneta a l'Alavés i el Rayo 02 a Vigo, i patapam.
Aquests van a... Sí, patapam. Aquests van a...
Passa que el Girona no n'ha fet 5 en tota la temporada.
Es
no?
van a fotre seria... un bon xuletón. Sí. I
el viatge a Vitoria es recomana, està prescrit pels metges igualment.
Més compte que no... Fort, no? De bàsquet? Sí, per això, sí, però no hi ha hotels, eh? Bé, no hi ha hotels lliures.
Perquè sí, està tot ple, Girona-Vitoria.
No, Girona també, ara, amb temps de flors, també.
S'ha de dir que Eusebio rep bastant del perquè ha baixat el Girona. Això acostuma a passar, que el tècnic se les endugui totes. L'Andrés Castells diu no aguantant la pressió l'Eusebio, i l'Eusebio no en sap més. El Pedro Peñas diu Eusebio, equip que toca, equip que ensorra. Home, la Real Societat crec que la va classificar per Europa en la seva segona temporada. I després hem descobert que aquest any de primera ha deixat una rivalitat, que és la de l'Espanyol i el Girona.
Sí.
Hi ha més d'un oient perico que avui se'n recorda del Girona. Per exemple, el Rubén Garrote diu, posa entre cometes allò del segon equip de Catalunya, diu a segona, diu m'encanta, ells són el segon equip de paraula i nosaltres de fets, que gaudiu a segona. És a dir, que és evident que la tenia guardada, en aquest cas, el Rubén Garrote, com dèiem. També hi ha algun
des
altre.
Des de l'any passat, quan el Girona va ser per classificació el segon equip de Catalunya.
Ara, parlant d'això, només una última qüestió. Parlant de la Supercopa, el Girona haurà baixat a segona divisió, vam dir ahir a la TDT, l'any que empata el Camp Nou, l'any que guanya el Bernabéu, l'any que elimina l'Atlètic Madrid al Wanda i l'any que queda campió de la Supercopa.
I acabem. L'Arben diu falta d'experiència de la directiva per prendre decisions en uns moments de la temporada, i el Rubén diu no prendrà decisions amb la mala ratxa de derrotes.
Solà, Francesc, una abraçada.
Adéu-siau.